Bon dia a tothom. Avui, dissabte, avui dia 4 de desembre, ja estem finalitzant l'any 2021. El proper programa ja serà el mes que ve. També avui és important perquè avui celebrem el programa número 100. I avui, en aquest programa Priorem Priorat, així ho manifestem i expressem la nostra alegria. L'alegria que per tots vostès sigui agradable, que el nostre programa pugui seguir endavant. La recopilació de veus, de persones, que és com la sang, la sang pel cos, les veus és la sang del nostre programa. La sang que dona vida i que gràcies a persones que parlen directament amb la seva pròpia veu o que nosaltres podem explicar el que elles ens han dit, tot això, gràcies a tots vostès, podem dir que avui hem arribat al programa número 100. Priorem Priorat, Ràdio Falset. A partir d'aquests moments, doncs, a les 11 del matí, un nou programa. Programa per a més a prop de vostès. Iniciem, per tant, el nou programa, aquest nou programa amb Imagín, que ens acompanya, de Jordi Català. Per tots vostès, iniciem aquest nou programa. Priorem Priorat, Ràdio Falset.
I amb tothom podem germar.
Priorem Priorat, som una pinya de persones i d'entitats i associacions que té per finalitat a terme activitats dins de la comarca del Priorat i també a fora donant a conèixer el Priorat. Per tant, avui, i com en tots els programes, anirem dient informacions d'activitats que es donaran a terme a dins de la nostra comarca, com també a fora, que tindrà relació i es farà menció i s'explicarà en quina relació pot haver de fora de la comarca. També hem de dir que fora de la comarca i en diversos municipis hi ha gent que provenen o són descendents del Priorat. Avui entre nosaltres tindrem com a veus a la Nàdia. Nàdia, que du a terme un treball d'investigació de la URB de Pedagogia al voltant del Coppel. Antoni Vidal, al voltant de les jornades de la Baronia Intensa. Agustí, de cara al nostre programa, que compleix 100 anys. Conxa Torres, al voltant del repte que la pedagogia tingui un dia internacional, com tenen molts valors i moltes altres qüestions del nostre voltant que ens afecta. Tenim aquí també a l'Helena Morató i Alba Alonso, també a Den i la Montse Guas. Tots aquests persones avui ens donaran la seva veu. En aquests moments tenim aquí nosaltres també aquest centenari, 100 programes de Ràdio Falset, a Priorem Priorant, programa col·laborador, i tenim aquí amb nosaltres Agustí. Agustí Massip.
Bon dia. Mira, Priorem Priorat ha aconseguit una fita que això és poc habitual, arribar als 100 programes de ràdio en una emissora municipal com és la Ràdio Falset. Per tant, només dir-vos que molta sort i que podeu continuar fent aquest programa, que ajuda molt a la cultura al Priorat i dona així enllaços entre els diferents municipis, que és una cosa que em fa molta falta. Moltes gràcies, endavant i sort perquè pugui venir. Com a president d'Òmnium Cultural també vull agrair a Priorem Priorat en aquest 100 aniversari d'emissions la feina que fa per a cultura al Priorat.
A Sabadell, piscines florides...
Nàdia, per la teva part, que suposa aquest repte, que cada camí s'estan sumant factors positius i que és necessari que tirem endavant a demostrar que tenim una eina al suport de les famílies i les persones.
Buenos días, Ferran. Mira, la verdad que en el momento de elegir el tema del trabajo final de grado, decidí por un lado hacerlo con una asociación para que tuviera una finalidad y una utilidad real. Y cuando vi el proyecto COPEL, me pareció muy potente, ya que considero que hoy en día las familias no tienen tiempo para pasar juntos. Vivimos en una sociedad muy acelerada y con mucho estrés, mucho trabajo, extraescolares, colegios, y realmente no se pasa tiempo con la familia. Y claro, a través del COPEL, este nos ofrece tiempo de calidad, donde podemos desarrollar nuestras competencias básicas y así ir creando un mapa mental de los recursos y herramientas que nos pueden servir en un futuro para resolver cualquier conflicto. Realmente es un placer formar parte de la causa COPEL y realizar este proyecto del estado de los beneficios psicosociales del juego y su impacto en el entorno, porque considero que se ha de hacer más visibilidad y ha de tener un reconocimiento para que pueda acceder cualquier persona al COPEL. La verdad que es muy reconfortante poder formar parte de esta causa y bueno, y muchísimas gracias por esta oportunidad y por poder compartirlo aquí con vosotros. Gracias.
El projecte COPEL vol dir cooperació pel valor afegit que suposa en tots els aspectes de les persones humanes i també pel sentit comú, que és la cooperació és la clau del futur de la nostra societat. Tot el que els problemes puguem solucionar es fan per cooperació. Però la cooperació també serveix per intervenir i actuar al voltant d'associacions, també per atendre a famílies i als menors i als seus menors d'edat que estudien l'ESO, per exemple. I amb això és important que ho tinguem en compte i aquesta iniciativa està oberta perquè realment ara, aquesta setmana que ve, farem un acord entre la URB, la rectora de la universitat, i la nostra associació Saradai, perquè puguem tirar endavant dins de l'aprenentatge servei el que suposa el COPEL en benefici dels estudiants de l'ESO i sobretot en tots els aspectes associatius i també en aprenentatge de persones adultes, voluntariat per la llengua, atenció al dol, etc, etc. És un camp molt important. Anem a un altre punt important on la nostra comarca ha tingut projecció, a la comarca del Baix Camp i també a la Ribera d'Ebre. Ha estat el programa d'activitats de les jornades de la Baronia d'Entença, que ens ha celebrat ara enguany, al novembre. Teníem previst que fossin l'any passat, però no va ser possible. I degut a la Covid, 19 s'han dut a terme enguany. Enguany, aquest passat mes de novembre. El dia 6, a l'Hospitalet de l'Infant, va haver una conferència entre senyors, senyores i vassallos, vida quotidiana en la baronia d'Entença, siglos 13 i 14, a càrrec de doctor Manuel Romero Tallafigo. Això va ser al centre de visitants de l'Hospital del Coll de Balaguer, a l'Hospitalet de l'Infant. El dia 13 de Castellvell, els Entença, a càrrec del doctor Josep Serrano Daura, Casa Cultural, a Tevissa. el passat dia 19, el conflicte dels senyors i de les pobles a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, degut a la conferència a càrrec de mossèn Josep Alanyà Roig. Va ser a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre. El 20 de, també del mes passat, seguint les petjades de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou a la Baronia Entença, pel doctor Albert Martínez El Cacho. Va ser al castell, visita guiada pels assistents al museu, castell de Falset, va ser a les 5 de la tarda, la conferència va ser a les 12 del matí. El 26 de novembre, entre visigots i feudals, al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, abans de la conquesta, segles 13 i 12, segles 8è i 12, a càrrec del doctor... Bueno, el director o investigador Joan Menchón Bes, absis de l'Església del Castell. El dia 27, l'explotació d'argent pels comtes de Prades i barons d'Entença, una empresa al cavall entre l'edat mitjana i el modernisme. Això va ser a càrrec de Joan Abella i Creus. Va ser també a Bellmunt, tenia que ser a Bellmunt, però va ser al final al museu, és a dir, al castell, al museu, al castell de Falset. I al final de tot, el dia 28, visita guiada a l'Hospital Gòtic de l'Infant Pere, per la càrrec del doctor Antoni Conejo de Pena, centre de visitants de l'Hospital de Coll de Balaguer a l'Hospital LED de l'Infant. Aquestes han estat, en total, 7 jornades intensives, importants, sobre les jornades de la Baronia d'Entença 2021. A continuació, escoltarem l'opinió d'Anton Vidal. L'Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetan. Bon dia, Anton Vidal, el president del Centre d'Estudis de Falsetans. Estem aquí en línia directa per parlar sobre el que ha suposat les jornades d'estudi de Baronia d'Entença. Aquestes jornades en les quals Falset ha tingut un paper molt important. Ha tingut paper tots els municipis que s'ha dut a terme. En aquest cas, doncs, ha estat Hospitalet de l'Infant, després Tivissa, Móra d'Ebre, també Falset, també Bellmunt, però al final vam decidir que el millor fos passat a Falset per les circumstàncies de la pandèmia, és a dir, sanitàries, circumstàncies climàtiques i circumstàncies cèniques, que va ser un pas positiu perquè en aquestes jornades, en totes les jornades que s'han fet a Falset, han estat molt participatives i d'un interès general. Per part teva, Antoni Vidal, què ha suposat l'organització per part de diversos centres d'estudis i per part del teu centre d'estudis falsetans poder dur a terme aquestes jornades d'estudis de la Baronia d'Entença?
La valoració que en fem és positiva, és a dir, tant les dues conferències que es van fer aquí a Falset com la que, evidentment, també es va fer aquí a Falset perquè doncs, havia de ser Bellmunt, però per qüestions tècniques no es va poder realitzar i ho va fer el Centre d'Estudis del Priorat. Evidentment, doncs, ha sigut un èxit. Ha sigut un èxit. Cadascuna de les conferències doncs, ha cobert l'aforament, que eren sobre 70 persones, i doncs, això és positiu, tant pel món cultural com pel món turístic. No deix de ser una petita referència perquè revaloritzar tots aquests fets, aquestes històries, aquests documents que evidentment estan encaixats i que aleshores doncs, suposo que si es poden tornar a aflorar a la llum pública doncs ens poden donar un valor afegit a la part cultural d'aquestes mateixes poblacions i que això doncs, ha sigut una bona iniciativa que es va tirar endavant de fer aquestes jornades sobre la Baronia d'Entença i aglutinar els centres d'estudis de la Ribera d'Ebre, de Tivissa, d'Hospitalet, de centres d'estudis del Priorat, la Riuada, evidentment l'arxiu de la Ribera d'Ebre i els centres d'estudis falsetans, que en aquest cas doncs, bueno, doncs, han pogut fer dos de les 7 actuacions que s'han fet amb aquestes jornades durant el mes de novembre.
Un dels objectius també és, dintre del Priorat Priorat i la causa internacional Copa per la Pau, és aconseguir el Dia Internacional de la Pedagogia, Dia Internacional de la Pedagogia és un repte, pràcticament totes les professions estan reconegudes i nosaltres també, des de la iniciativa pedagògica i el que és la causa del Poble per la Pau, que també té part de pedagogia, volem escoltar en aquests moments a la doctora Conxa Torres. Conxa Torres és un referent per la Universitat Rovira i Virgili amb el tema de responsabilitat i coordinació pedagògica i també amb el voluntariat de la universitat en el camp de la pedagogia, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, però en el camp de la secció de pedagogia. Bé, amb nosaltres avui, després de 100 programes a Ràdio Falset, ens agradaria fer-li una pregunta al voltant del que suposa la tasca important que és l'aprenentatge servei i el voluntariat a la universitat i, sobretot, també la importància de la rellevància que necessita la pedagogia. La pedagogia no té en aquests moments un dia internacional, que és el dia internacional seria de la pedagogia, però que seria interessant que comencéssim a parlar-ne i la importància, com totes les professions, que la tinguin al seu dia. I també, què opines tu, per la teva part, el pas que suposaria aconseguir aquest dia internacional de la pedagogia, una pedagogia que potser, no sé, a veure, jo dono una idea, podria ser universal, perquè tots som mig pedagogs, els pares, les mares, tot el món de les associacions de veïns, etc. Però també seria la pedagogia familiar, els pares i les mares, perquè els pares i les mares és molt important, i després la pedagogia professional. La pedagogia professional, que surten els que són preparats i preparades a nivell de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia, que són dedicades a persones que tenen una titulació i que poden exercir de pedagogs o pedagogues. Què suposaria per tu aquesta il·lusió o aquesta meta de poder aconseguir el Dia Internacional de la Pedagogia?
Moltes gràcies, Ferran, per recordar-te una altra vegada de mi i poder també doncs, acompanyar-vos una estona a la ràdio. Com tu comentes, doncs, sí, a vegades la pedagogia, tothom parla de pedagogia, però realment jo crec que no tothom és pedagog i pedagoga. Per tant, a més dels estudis, doncs, una mica de vocació també s'ha de tenir per treballar en aquest àmbit. És cert que, doncs, evidentment, molts pares i mares necessiten de pedagogia, de vegades, no? Per abordar, doncs, qualsevol problemàtica o no, no? I educació dels fills i filles. Per tant, doncs, és una mica labor de tots i totes, no? Però que la de pedagogia va també molt més enllà de l'educació. Pel que fa al Dia Internacional de la Pedagogia, doncs aquest és un repte quasi bé que té també el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, que ja fa temps que s'està treballant amb diferents membres i representants dels col·legis que hi ha a tot l'Estat, que és el de Balears, el de València i el nostre, el de Catalunya. Després tenim altres comunitats autònomes que estan en associació pro col·legi, però que de moment doncs, encara no estan constituïts. I amb aquests doncs, també hi ha el Consejo de Colegios de Pedagogía de l'Estat espanyol, que és amb qui doncs, també s'està treballant el poder aconseguir el Dia de la Pedagogia. Sabem que existeix el Dia de l'Educació, però nosaltres estem treballant per al Dia de la Pedagogia. Evidentment, si això s'aconsegueix, doncs serà una festa important per la pedagogia, perquè potser també, no, des de la política, des de la pressió, que també a vegades molts col·legis fem per poder aconseguir i els nostres llocs de treball, que considerem que el perfil professional del pedagog i de la pedagoga doncs, pot accedir, doncs quan tens un dia internacional el que fas és també visibilitzar aquesta feina, no? I aquest professional a nivell social i també mundial, com no. Per tant, doncs, bueno, aquest és un repte que tenim i que espero doncs, que no massa lluny puguem aconseguir aquesta festa amb aquesta celebració del dia, si pot ser, mundial o internacional de la pedagogia.
Pràcticament tots els mesos tenim la nostra corresponsal, l'Helena Morató, de Cornudella. Tot seguit ens dedicarà també la seva veu, unes paraules pel nostre programa. També diem que ahir, divendres, dia 3 de desembre, a les 12 del matí, al carrer Sant Jaume, número 16, va tenir lloc la descoberta de la placa commemorativa a la casa on va néixer Josep Maria Morató Aragonès. Va ser al Reus el 1923 i va morir al Barcelona el 2006. És un agraïment important per part de l'Ajuntament de Reus que hi hagi aquesta placa dedicada a una persona que té una gran relació a la nostra comarca del Priorat i sobretot a Cornudella. El Josep Maria Morató Aragonès ha estat reconegut en aquest sentit a la ciutat de Reus.
Hola, bon dia i moltes gràcies per les teves paraules i per deixar-nos participar en el programa. De fet, aquest mes de desembre estarem de canvi d'exposicions a l'Arxiu Morató Aragonès. De moment no avanço res, al gener tindreu més informació, però us avanço que serà una exposició molt interessant. Us desitjo a tots molt bones festes i molts ànims a tothom per l'any que comença, que començarà.
Ah, molt bé, Alba. Alonso, que també descendent del Molar, els seus avis van treballar a la mina, i aleshores farem unes preguntes. La primera pregunta seria com va ser que, de l'origen que teníeu, no? Va ser un moment d'anar al Molar a treballar a la mina. Aquest pas, què va suposar com una experiència per vosaltres?
Hola, Josep Maria. Encantada de tornar-te a saludar i de continuar visibilitzant aquesta part tan bonica i tan pròpia de la història del Priorat, que és la mineria. Avui parlarem de la història de la meva família i de com va arribar al Molar per establir-se i treballar a la mina Lusa. Per mi és molt motivador poder parlar de la part humana dels fets històrics i recuperar la veu dels veritables protagonistes, ja que és una veu que comença a esbeneir-se pel pas del temps i l'erosió de l'oblit i que més que mai hem de procurar preservar.
Bé, a part d'aquesta experiència, l'estada al Molar, tot el que va suposar de començar de zero, a partir de poder establir-se com a treballadors i treballadores, en aquest cas, que jo considero que un home que treballi a la mina i la dona pues, faci les tasques domèstiques, són tots treballadors i treballadores perquè tots contribuïm amb el mateix objectiu que tirar endavant la família. I per tant, per la teva part, què va suposar aquesta estada al Molar en la teva vivència personal de lluita i esforç? I això és el que és el més important per a les persones per tirar endavant la família i el futur de cadascú.
Per contestar aquesta pregunta ens hauríem de remuntar als inicis de com va començar aquesta aventura familiar, no? Els meus besavis eren originaris d'Almeria, d'un petit poble que es deia Cueves d'Almanzora. I allà el besavi ja hi treballava a les mines des de ben petit, des dels 9 anys, i després, quan es va fer un home jove, es va casar amb la besàvia i com a parella vivien en una cova, en una casa cova, on hi va néixer la seva primera filla. Poc després del seu naixement és quan van decidir venir cap al Molar. Clar, les conseqüències d'aquesta decisió només són visibles amb el pas del temps i mirant-la des de la distància. I el que veiem és que, definitivament, en origen, Almeria, eren persones molt i molt pobres, obligades per les circumstàncies al treball infantil i a viure en una casa, si, que és que una casa cova en aquell moment es podria dir així, molt i molt modesta, mentre que, en canvi, en el Molar, doncs hi van trobar una feina a les mines, una casa més o menys acondicionada, però una casa, i els seus fills mai hagueren de treballar mentre van ser infants a la mina. De fet, no hi treballaren tampoc de grans, sinó que pogueren trobar altres feines i desenvolupar-se personalment i econòmicament de la forma que van voler o que van poder. Per tant, jo crec que, en definitiva, el que podem dir és que establir-se al Molar va suposar per la família una forma de prosperar i de trencar una tendència aclaparadora de pobresa irremissible que només es va poder desfer i en bona part per haver pres aquesta decisió de marxar d'un lloc on les expectatives eren mínimes i poder arribar a un altre on l'acollida va ser molt positiva i va significar una manera de viure i unes perspectives de futur molt diferents de les que podien haver tingut a Almeria. Bé, aquest és el meu periple, el meu relat història familiar que he pogut recuperar d'una memòria que ja comença una miqueta a ser molt llunyana perquè no estem parlant amb els protagonistes sinó que estem parlant amb el relat del relat perquè ja és un període que ens separa del 1926-1927 de gairebé 100 anys i tu em preguntaves al principi o has volgut matitzar dins de la teva pregunta i parlar de treballadors i treballadores. Els meus avis no tenen referència de que les dones hi anessin a treballar a les mines, ni com a picadores dins els pous, però tampoc ni com a rentadores del mineral. En canvi, la meva investigació històrica demostra tot el contrari. I si vols, en algun moment podem parlar en clau de gènere sobre les mineres del Priorat.
Molt bé, avui dissabte, dia 4, demà dia 5 i el dilluns dia 6. Es durà a terme per primera vegada amb més normalitat. És el que es diu la Fira de l'Oli Baronia de Cabassers. En tot seguit teníem a nosaltres la veu de la nostra regidora. Bon dia, tenim entre nosaltres a Eva Tora. Eva Tora és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cabassers. Ara donarà a terme la Fira de l'Oli Baronia. La Fira de l'Oli Baronia, que avui som dissabte, demà començarà i durarà fins al dia 6. Ens pots dir, en poques paraules, per la teva part, el que suposa posar en marxa després d'aquesta fase de congelació que ha suposat d'activitats culturals de la pandèmia, el que suposa la Fira de l'Oli Baronia de Cabassers.
Doncs mira, estem molt il·lusionats des de l'Ajuntament i també des de la cooperativa de Cabassers de poder tornar a organitzar, tornar a portar aquesta fira al carrer. L'any passat, degut a la pandèmia, vam haver de fer una versió virtual. No volíem deixar escapar l'oportunitat de donar a conèixer el nostre poble i de donar a conèixer l'oli que s'hi fa a la cooperativa. I ho vam fer així en un format virtual que va tindre molt èxit, però tenia moltes ganes de tornar a tindre els carrers del poble doncs plens de parades, d'animació, plens d'activitats i que la gent pugui disfrutar del com estem acostumats des de fa molt temps, perquè aquesta és la 16a edició, a Cabassers, doncs, a acollir la gent al nostre poble perquè puguin disfrutar d'un dia fantàstic amb la família o amb els amics i puguin tastar l'oli, puguin comprar-ne, puguin disfrutar de les activitats, dels espectacles que tenim preparats. Aquest any tindrem novetats, com són demostracions de cuina en directe per professionals i també pues, gràcies a la col·laboració dels veïns i de les entitats del municipi també es faran moltes activitats a nivell més local. I també l'altra novetat és que l'enguany la fira durarà 2 dies. Ho hem fet així per aprofitar una mica més tot aquest espai que tenim muntat per donar més espai a la gent, que no hi haguin tantes aglomeracions, que es puguin distribuir entre els 2 dies. I així prevenim també doncs, pel tema de la pandèmia, que no hi puguin haver, doncs, que sigui la festa el màxim segura possible. Esperem que ens vingueu a visitar, que disfruteu de la Fira de l'Oli i tenim les portes obertes a tothom durant aquests dies perquè disfruteu de la festa que estem preparant amb molta il·lusió.
El passat 20 de novembre es va dur a terme a Horta de Sant Joan el 5è centenari de naixement de Sant Salvador d'Horta. Sant Salvador d'Horta va néixer el 1520 i va morir el... va néixer el 1520 i el 1220 ha fet 500 anys. El que passa, per culpa de la pandèmia, s'ha ajornat un any més. En aquesta jornada doncs, vam participar diverses persones expertes en la vida del voltant de Sant Salvador d'Horta. Les principals intervencions va ser per part de Salvador Carbó, els franciscans d'Horta, no? Va fer una exposició de la història dels franciscans al poble, i en aquest cas al convent de Santa Maria d'Horta. Després va ser el pare Agustí Boades, que va parlar la seva vida de Salvador d'Horta i a través dels esdeveniments del seu temps. Per la nostra part, vam parlar de Fray Pere Perelló, fill de Cabassers, que va coincidir amb Sant Salvador d'Horta durant uns anys allí al convent d'aquesta localitat. També van haver els ponents de la tarda, Sara Caretta i Ramon Dilla, que són coautors del llibre sobre Sant Salvador, el Tamaturg Universal. Per una part, Sara Caretta, de la Universitat de Barcelona, va parlar sobre l'emergència i consolidació d'un culte, tot el procés de beatificació per part de Sant Salvador. I en Ramon Dilla, de la Universitat de Barcelona, va parlar sobre entre l'art i la fe, 500 anys d'iconografia salvatoriana. Anem fent resum del programa d'avui. Des del 25 d'octubre de 2008, avui commemorem el programa número 100. Avui ha estat també aquí a Plena Emprorat diverses veus, com han estat Nadia Nieto, Antoni Vidal, Agustí Massip, Concha Torres, Elena Morató i Alba Alonso. Tot seguit, ara parlarem sobre temes interessants.
Fes-me lloc, que ho intentaré. Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé.
Volem felicitar també a l'Associació Vida Creixent, que enguany celebren els 35 anys de la seva existència. També hem de dir que es posen en marxa els grups Lila. Grups Lila, que són grups dedicats a promoure la igualtat de gènere i, sobretot, la equitat de les persones. Anirem parlant amb els propers programes del 2022, l'any 2022, que esperem que ja estiguem més normalitzats que en l'actualitat. També hem de dir que nosaltres, el COPEL, la Casa COPEL Internacional per la Pau, ha posat en marxa a nivell d'una organització interna, institut, en el qual un institut COPEL, que més aviat, perquè a nivell nominal li direm Coppel Institut, ha fet un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili al voltant de fer treballs de recerca de final de grau i aprenentatge servei. També hem de dir que oferirem el 2022 un màster per aprendre a jugar al Coppel, és a dir, com una formació, com si féssim de cara a muntar una escola d'escacs. Doncs bé, també en podem muntar una, però ja a nivell més elevat, seria un institut de formació del COPEL, com funciona la nostra ment de cara als aprenentatges basats en la neurociència. També hem de dir que posarem en marxa, a partir del gener del 2022, més que el que es diu un banc del temps, en el qual hi ha persones que dediquen un temps a les altres, posarem en marxa una oferta que li direm dits, és a dir, dons i talents solidaris, que no podem mesurar la nostra dedicació per temps, és a dir, jo dedico una hora a fer una cosa, a vegades en 5 minuts pots ajudar altres. A més, el paradigma del temps ha canviat molt. Abans deies, jo dedico mitja hora a treballar, jo dedico mitja hora a voluntariat, dedico una hora a fer. Ara, en qualsevol moment, en un moment donat, en un moment d'emergència, en un moment de més solidaritat, podem intervenir i ajudar els altres i ho podem fer en qualsevol lloc de situació. És a dir, pot ser a la feina, pot ser en voluntariat, en família, a nivell del veïnat, etc. També hem de dir que l'oferta Copa del Priorat es posarà en marxa també el 2022, a partir del mes de gener, que serà oferir a les famílies un suport telemàtic d'estudiants de primària, que estudien primària, i els seus fills i filles, i o l'ESO, que pugui fomentar l'èxit escolar. També drets del priorat, a nivell de l'agència, observació i oficina d'atenció a les persones en llibertat i en la responsabilitat del priorat, posarem en marxa una sèrie d'actuacions que s'estan plantejant. Jo que sé, un dels temes és la contaminació atmosfèrica, la lumínica, el soroll, que la comarca Priorat sembla que ser pionera, però bé, hi ha persones que s'estan dient que realment se podria millorar una miqueta més amb uns punts concrets, localitzats. No direm ara pobles ni direm persones, però sí que farem una revisió al mes de gener. Què està passant, si és que realment està funcionant i ho ha de ser, ha de funcionar, totes les mesures d'acord a evitar al màxim la contaminació lumínica, atmosfèrica i sonora, auditiva, no? Dels sorolls. Volem també dedicar unes paraules a Iva Barceló, de Capçanes. Li donem ànims per la seva tasca que fa a favor de la igualtat d'oportunitats, la promoció de la igualtat de gènere i la crítica que cal fer de la nostra societat amb aspectes de paraules o formes de llenguatge que hem de mirar, de poder tractar i respectar a totes les persones.
Per anar més enllà, caminem.
Tenim entre nosaltres Advent, es diu Advent Comissariat. La seva pàgina web és adventcomissariat.cat i està a la Morera Montsant i du a terme una sèrie d'activitats. Ens podries explicar en poques paraules què és el que feu a la nostra comarca com a aquesta entitat tan important a nivell del món de la cultura?
A Advent acollim creadors de totes les disciplines que treballen en el context proper, en aquest cas, el Priorat. Potenciem trobades i debats per tal de fomentar el transvasament de coneixements. La propera activitat la durem a terme el dia 11 i podeu trobar tota la informació a la pàgina web d'advent.comissariat.cat, on també hi trobareu les diferents línies de treball que duiem a terme.
Bé, ens acomiadem d'aquest nou programa, que és el número 100, i a més és de final d'any 2021. Ara, fins a l'any que ve, 2022. El proper programa serà el 15 de gener, dissabte, a partir de les 11 del matí. Que tingueu un bon cap de setmana i bones festes de Nadal, com no dir-ho, i que, com es diu sempre, que l'any que ve sigui millor i que el proper programa encara augmenti de qualitat, de veus i que entre tots ho podem fer tot, millorar la nostra comarca i millorar el nostre país i millorar així també el nostre món. Bon cap de setmana, fins aviat i
Sí.
Adéu! Priorat, Priorat. Adéu, Falset.